Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Bona tarda, us informa Rafa Sanahuja. L'escriptora Isabel Clara Simó ha mort aquesta matinada a l'edat de 76 anys a Barcelona, ciutat on residia. Considerada la degana de les lletres catalanes, ens deixa un extens llegat integrat per més de 50 llibres. A més, va ser una autora compromesa amb els Països Catalans, una escriptora que es caracteritzava per no tenir pèls a la llengua i que va lluitar per la llibertat, la situació de les dones i la infància. I en plana política, dia intens a Brussel·les, on Carles Puigdemont i Toni Comín s'estrenen avui al Parlament de la Unió Europea, tot i que no es preveu que els nous eurodiputats puguin intervenir en el seu primer ple, que ha començat a les 5 de la tarda, tot i que ells han arribat cap a les 2 a l'Eurocambra. Serà la seva primera sessió al Parlament Europeu després que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea els va garantir la immunitat com a eurodiputats. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, entre d'altres, acompanyen Puigdemont i Comín en la seva estrena. Per cert que a l'entrada de la cambra l'expresident ha tingut paraules per Oriol Junqueras i ha dit que l'exvicepresident també hauria d'estar amb ells. I encara en plana política, un apunt, perquè aquest matí han pres possessió els 4 vicepresidents del nou govern de Pedro Sánchez i els seus 18 ministres. Ha estat un acte on un per un els ministres han jurat o han promès el càrrec. I canviem radicalment de tema perquè l'Euromet ja no para a l'estació de Tarragona. A partir d'ara, els tarragonins que vulguin utilitzar aquest servei hauran d'anar fins a l'estació de Camp de Tarragona, a 12 quilòmetres de la del centre, la ciutat de Tarragona, que ja va veure com l'AVE passava de llarg, ha perdut aquesta connexió ràpida amb Barcelona i el País Valencià. El motiu és l'entrada en servei aquest dilluns d'un nou tram variant del correu mediterrani entre les estacions de Camp de Tarragona i Vandellòs Hospitalet de l'Infant. I en plana religiosa, l'Església celebra del 18 al 25 de gener la setmana de pregària per a la unitat dels cristians, amb el lema «Ens tractem amb una humanitat poc corrent», una frase que correspon als fets dels apòstols. I fins aquí l'actualitat.
Comença el dia i fa fred, més d'un està refredat o els clients no paguen. Potser te l'has sostingut amb un company de feina o els fills adolescents estan pesats. En fi, tots tenim raons per queixar-nos, però també és veritat que sempre podem quedar amb aquell amic nostre per fer un tallat, que portar bufanda és molt agradable, que la nostra ciutat o el nostre poble és ben mirat, preciós. Apliquem, doncs, a la pràctica aquella teoria del got mig ple que ja tots sabem. Mirem de veure les coses bones que ens envolten i tots trobarem alguna. Bons moments els podem trobar sempre. Regala't un croissant amb mantega o rellegeix aquell llibre que et va agradar tant. Fes un petó a la teva dona o al teu home. Sigui simpàtic amb aquell senyor que sempre posa cara sèria a veure com reacciona. O, per què no, posa una estona a Ràdio Estel i relaxa't. Acaba de començar el dia i segur que està ple de sorpreses.
Ràdio Estel.
Bar Restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar Restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93 449 8234. 93 449 8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar Restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció.
Avui Rafa Sanahuja no està a la redacció. Està aquí davant del micròfon portant el programa. Una mica ocupa. Avui el mirador el porto jo.
El mirador de l'actualitat, amb Rafael Sanahuja.
I ara sí, passen 5 minuts de les 6 de la tarda. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions també del José Matoses i de Raúl Delgado, que estan a les vies de so, i de Ferran Capdevila a la producció, fent els dos possible que aquest programa tiri endavant. I també salutacions de qui us parla, molt content e il·lusionat i responsabilitat i una mica atemorit de tomar les rendes del mirador en absència del jefe de la banda, de l'Ignasi Miranda, ja sabeu, els habituals, que el tenim fent un peregrinatge per Terra Santa durant tota la setmana passada, i part d'aquesta, però ja properament tornarà cap aquí. Dimecres el tindrem un altre cop a punt per portar els programes i els informatius. I ara sí, actualitat.
Los 100 años de honradez han acabado en 300 años de cárcel para el socialismo corrupto de Andalucía, que a usted le aupó.
Acabó el año 2019 y con él el supuesto viraje a la moderación del señor Casado.
El señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso, es capaz de cualquier cosa con tal de seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa.
Hay quienes también han optado por abstenerse para permitir avanzar.
El proceso había acabado gracias a la justicia y usted lo ha resucitado.
Señores de la derecha, de la ultraderecha y de la ultraderecha,
está claro que ir a colegios de pago no te hace más educado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
No va a ocurrir lo que sueña, sino lo que teme. Y este gobierno será sopitacio político. Señor Sánchez, ¿usted duerme bien?
Ho hem escoltat, totes aquestes veus han calgut diversos intentos fallits, però per fi tenim govern. Pedro Sánchez va agafar el càrrec dijous passat, una vegada aprovada la seva investidura en una votació al Congrés molt apurada. Amb aquesta coalició d'esquerres i amb la inestimable abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya, Pedro Sánchez ja ha pogut presentar la composició del seu govern, que passarà a tenir 4 vicepresidències, cosa que va fer torcer una mica el morro a Pablo Iglesias, que sembla ser no estava massa ben informat. Tot això enmig d'un debat d'investidura especialment crític i polaritzat, amb la presència per primera vegada de la veu de Vox, valga la redundància, al faristol de l'hemicicle i les idees independentistes i la problemàtica de Catalunya ben present als debats. A més, Junqueras inhabilitat pel Suprem amb descrèdit davant els tribunals europeus, Puigdemont i Comín participant avui de la primera sessió ordinària del Parlament Europeu com a europarlamentaris, i Quim Torra pendent de la seva inhabilitació promoguda per la Junta Electoral Central, una junta que no compta, per cert, amb el vistiplau de Sánchez i el seu nou govern, perquè reconeix a Torra com a interlocutor vàlid i president de la Generalitat per reunir-se amb ell properament. Què us sembla? Penseu que ens avorrirem, amics oients? Jo diria que no. Comencem. I avui ens acompanyen al mirador de l'actualitat per analitzar tot plegat Verònica García Morales. Ella és professora de la Universitat de Barcelona i experta en seguretat urbana. Bona tarda, Verònica.
Hola, bona tarda.
I moltes gràcies per estar aquí. També Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I Toni Picó, advocat i exdiputat d'Unió. Bona tarda,
bona
Toni.
Bona tarda, Rafa.
Molt bé, com prova l'any? És la pregunta que sempre he volgut fer a un micròfon. Com prova l'any?
13 dies, no?
Portem. 13 dies, però escolta, ja podem fer un petit tast. Tot bé?
Sí, positiu. Encantat de sempre positiu.
Molt bé. Encantat de retrobar-vos en aquest retorno del mirador. Doncs bé, una mica barra lliure, debat d'investidura, moltes novetats, setmanes intenses. Com es valora tot plegat? Senyor Torrents, si vol començar.
Sí, ara que escoltàvem totes aquestes veus de diferents diputats de diferents partits, heu destacat veus, jo diria, una mica així punxants o punyents, però punyents en el nivell discursiu, perquè jo una de les coses que he trobat a faltar, però de tots els partits polítics, ni de govern ni de l'oposició, de tots ells, de fet, propostes de govern que es puguin implementar en les polítiques públiques, perquè les famílies al final de mes el que volen és això, arribar a final de mes, més encara al gener, que és costós per totes les despeses econòmiques que les famílies han fet pensant en els nens, amb les criatures, doncs, pels Reis, que els Reis també necessiten una mica de finançament, i això és el que li interessa a la gent. En canvi, allò que s'ha destacat més han estat les discrepàncies, però jo diria amb verborrea verbal, no? O sigui, que quan semblava que quan s'escridassava més, doncs s'era més punyent. I a mi això sí que em preocupa, perquè després de tots aquests temps darrers, és a dir, el sistema de partits, tant el català com l'espanyol, s'ha trastocat, diguem-ne, en el sentit de que ha canviat, s'ha modificat, això és així, s'ha fet més multipartidista tant a Catalunya com a nivell d'Espanya, i això, és un fenomen històric que ja s'estudiarà a nivell, diguem-ne, politologia s'estudia ara, s'estudia fa un temps, però a nivell més històric es veurà d'aquí uns anys si això s'ha consolidat o no. Però a mi el que em preocupa és que hem entrat en una voràgine semblant a la que en el seu dia va fer guanyar Donald Trump. Donald Trump no va ser la causa d'una polarització a la societat americana, sinó l'efecte de molts anys de polarització. Ja han sortit inclús llibres, inclús alguns s'han traduït al castellà, que parlen d'això. Doncs això ja ha arribat aquí. És a dir, arribar aquí, que és fer una teatralització política de a veure qui la diu més grossa. I clar, a mi m'agrada el teatre de Shakespeare, però no aquesta teatralització política que hem vist a la investidura, no? Això és el que em preocupa, i molt, perquè no serveix per la convivència ciutadana, no serveix per la cohesió social, i justament crea divisió i fractura social. I a mi no m'agrada gens la fractura social, sinó el diàleg social.
Sí, però realment ha quedat molt clar aquesta fractura, aquesta bipolarització dintre de l'hemicicle, i una mica de, si em permeteu l'expressió, hooliganisme, no? Era una mica com un Barça-Madrid, com si estigués un seguidor d'uns, seguidors dels altres, i vinga, a veure qui es pica més, i evidentment tot això ho hem viscut. Senyor Picó, si vol donar la seva.
Sí, o sigui, jo crec que el debat d'investidura que vam viure posa de manifest, doncs, la creació de blocs, no? Però bueno, això no estem bastant acostumats aquí a Catalunya, també, no? Vull dir, en aquest sentit, portem molts anys d'una creació de dos blocs, diguéssim, l'independentista i no l'independentista. Ara, a Madrid, no?, com a estat, doncs tenim una altra vegada els blocs, en aquest sentit, construïts també, l'esquerra i dreta, tornem a l'esquerra i a la dreta, no? com fa molts anys, però amb un debat certament molt dur. Amb això estic totalment d'acord, no? L'altre dia llegia en algun diari que s'esperava que la desena legislatura, en la qual jo vaig ser diputat, que seria molt dura, no? I ho va ser sobretot per una majoria absoluta arrasadora, no? Però en aquest sentit ara ens trobem en una situació totalment diferent, no? Amb una fragmentació del vot brutal, vull recordar-ho, no? Són 10 grups parlamentaris, mm-hmm. En poques legislatures hem tingut tants grups parlamentaris, tantes veus en aquest sentit, i el debat va ser dur, va ser molt dur, no? Uh-huh. Però, de totes formes, també jo avanço, dono un pas més, i jo crec que en certa forma, el nou govern, o l'acord per la formació del nou govern, comença a trencar els blocs. Si més no, els blocs formats a Catalunya, no? Espero que en algun moment també es trenquin els blocs formats a Madrid, no?, en certa forma. Però no podem avançar, perquè és evident, no?, doncs que en aquest temps Catalunya ha estat durant molts anys paralitzada i en el mateix discurs, en aquest sentit, per un bloc i per un altre. Mm-hmm. Doncs començar a trencar els blocs, en aquest sentit, per intentar seure, dialogar, i en el seu cas arribar a acords, em sembla, si més no, positiu. I això representa, en part, l'acord al qual s'ha arribat per conformar aquest nou govern. Crea esperances, no sense riscos. Uh-huh. No sense riscos.
De seguida escoltem també a Verònica, però volia recordar, ara que parlaves d'aquests 10 grups, no?, parlamentaris, estava recordant la nit electoral que vam viure aquí, Toni, amb l'aparició també de Teruel Existe, forma part d'aquests 10 grups, no ens oblidem. Senyora Verònica, si vol dir la seva també.
Sí, bueno, conectando directamente con todo este tema, ¿no?, de los grupos parlamentarios, de esta gran diversidad que hay en el Parlamento, yo creo que es un aspecto muy positivo y algo que realmente es un reto para la democracia española, sobre todo porque tiene que ver con hacer realidad ese pluralismo político y ese pluralismo ideológico del que habla o del que se establece, ¿no?, desde el propio texto constitucional. Digo que es un reto y es algo positivo porque no se puede hablar de pluralismo político ideológico cuando hay uniformidad, homogeneidad, uh-huh, sino que el reto es que precisamente cuando esta diversidad o esta pluralidad ya está expresada, pues se pueda articular a través del diálogo. Lo que hemos visto, está claro que en el debate de investidura, es que el diálogo muchas veces, si es que a esto se le puede llamar diálogo, se plantea desde la perspectiva nosotros contra los otros, y esto no abona en esta pluralidad ni política ni ideológica, ni mucho menos para la convivencia de la sociedad en su conjunto.
Uh-huh. Sembla, pel que sigui, perquè a Pedro Sánchez li interessava evidentment formar govern, que com a mínim s'ha obert una escletxa de diàleg amb Catalunya, no? Que ja sembla que venim del no-res, sembla que sigui una mica de llum per començar a donar passes endavant.
Hi ha dos diàlegs, de fet, que s'han obert. Un és el que ara tu mencionaves, que és el diàleg amb Catalunya, que, bé, s'ha de començar, diguem-ne, s'ha d'endegar a fer-lo, és a dir, si estem per trencar blocs o posicions, diguem-ne, bloquejades, potser, inclús més que blocs a vegades, i, per tant, això és positiu. Per tant, ja veurem el que dona de si, fins on arriba. Un consell, diguem-ne, a nivell de ciència política sempre recomana que si una legislatura durés 4 anys, que en principi serà difícil que aquesta trigui, diguem-ne, o tingui una durada de 4 anys, però fem una suposició que durés 4 anys, allò dur, o sigui, aquelles mesures polítiques que poden ser dures o incompreses popularment, s'han de fer en el primer any i mig, any i escaig, o a molt llarga, molt llarg, els dos primers anys. Per tant, o el problema de Catalunya, o les relacions entre Catalunya i Espanya, o entre governs de Catalunya i Espanya, es resolen en el 2020 i 21, o no es podran resoldre o encaminar-se. Vull dir, la qüestió és que aquests dos anys primers s'haurien de resoldre, suposant, que és molt suposar que la legislatura duri dos anys. I l'altre diàleg és un que hem de destacar. Hi ha una coalició de govern. De fer com uns 80 anys que a nivell no municipal, no autonòmic, sinó a nivell de govern central, a nivell espanyol, no hi havia una coalició de govern des de la temps de la Segona República. I en el moment que Espanya entra en aquest, a tenir un govern central amb coalició de govern, en aquests moments hi ha més de 400 milions d'europeus governats en coalicions de govern. És a dir, això que era habitual a Europa, aquí no ha passat en 40 anys de democràcia, ni, si sumem els 40 anys de dictadura de Franco, doncs en 80 anys, no? I això també és un diàleg, perquè sembla estrany que no es pugui, no, que a nivell, no sé, o el Partit Popular en el seu dia no dialogués amb Ciutadans, per exemple, per fer una coalició de governs, si és que era factible, o que el Partit Socialista no dialogués amb Podemos. És a dir, que no és que el diàleg no sigui entre un bloc i un altre, és que ni tampoc dins dels cada blocs no havia un diàleg factible. Per tant, dos diàlegs, en aquesta part, diguem-ne, benvinguts siguin els dos diàlegs.
De fet, senyora Verónica, aquest estiu recordo moments en què el diàleg entre la pròpia esquerra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, semblava un joc de frontó, no hi havia manera d'entendre's. I de sobte s'ha fet la màgia i tenim un govern de coalició.
Sí, la magia, ¿no? O la presión también, porque tampoco se podía mantener elección tras elección y los resultados no iban a modificarse, ¿no? La misma sociedad ya ha dicho que necesariamente tenían que dialogar distintas fuerzas políticas y ponerse de acuerdo para formar un gobierno que al fin de cuentas era el mandato y la responsabilidad que tenían los políticos.
Uh-huh. Totalment d'acord. Entrant una mica en... Que estic totalment d'acord, Xavier, que si un govern ha de posar les primeres mesures fortes, no?, per impulsar-les en el que quedi de legislatura, no?, en certa forma, i a partir de llavors recollir els guanys, diguéssim, per poder presentar-se en unes eleccions, no? Què passa? Jo crec, tinc l'impressió, i és el que seria normal, no?, que en aquests acords que han conformat el govern, aquí hi ha d'haver un acord no només polític de mesures, sinó d'haver un acord pressupostari, sense cap mena de dubte, no? O sigui, seria difícilment entenible que es posessin d'acord per fer un govern, però recordo que no tenim pressupostos des de l'any 2018, no? Em sembla recordar, 2017? 2017,
potser. Crec que 2017.
2017, sí. 2017. Per tant, seria bastant difícil entendre que no s'han posat d'acord també amb un mínim, amb uns mínims, per tirar endavant uns pressupostos que garanteixin, en certa forma, una continuïtat.
Que al final és la base per fer accions de govern.
Ah, exacte, exacte. En relació al tema català, veig complicat. El tema és molt complex, això abans ho estàvem comentant, no? Perquè, a més, no és només la política, que és un primer pas, que és molt important, jo crec, la taula de diàleg, sinó que tenim tots els temes judicials pel mig. I això dificulta i dificultarà molt, molt les coses. No? Vull recordar aquí, Sánchez ha dit una cosa que jo crec que és força intel·ligent. No? Vull dir que la seva, el que ell pretén és deixar el tema encarrilat, però no resolt. I em sembla molt intel·ligent, perquè, en certa forma, solventar tots els problemes que hem tingut en els darrers anys, en termes Catalunya-Espanya, em sembla prou difícil que en un any, dos anys, tres anys, o posem quatre, que pogués durar la legislatura, em sembla força complexa que es puguin solventar. Per tant, mentre existeixi aquesta taula de diàleg que permeti, doncs, posar sobre la taula a les parts, i a totes les parts, perquè estem veient, no, que comencen a haver alguns intents d'exclusió per part d'organitzacions socials, doncs crec que serà doncs un camí a començar, no, en certa forma.
Com a mínim s'han agafat el telèfon els presidents.
Certament.
Això ja està molt bé, que poc.
I es truquen.
S'agafen, no hi ha un funcionari que ha d'anar al despatx del president a dir-li coses, o sigui que més o menys anem donant, tot i que siguin passades de bebé, podríem dir, però sí que donem primeres passes. També podríem parlar de l'erupció de Vox, perquè és una gran novetat dintre de l'hemicicle, aquest discurs, aquesta visió de la societat i de la política, que fa una irrupció, com ha passat, senyor Torrents, a Europa, la irrupció de l'extrema dreta, de la coneguda extrema dreta, que és un fenomen que aquí encara no havia arribat, però de sobte també el tenim.
Sí, així és, i bueno, com en aquest cas, diguem-ne, potser perquè com a professor del màster de prevenció de la radicalització de la Universitat de Barcelona, he de dir que qualsevol tipus d'extremisme ens ha de preocupar. Justament perquè els extremismes acaben sent, d'una forma o altra, acaben sent virulents, perquè una part d'aquest extremisme acaba utilitzant la violència, tard o d'hora. Ho veiem amb el cas de l'islamisme radical i els atemptats terroristes que hi ha, però en el cas de l'extrema dreta hem de veure que també, inclús en aquest cas, ha hagut atemptats. Pensem al cas de Noruega, el cas de Nova Zelanda o el cas dels Estats Units, que ha hagut atemptats. Aquí no hem tingut un atemptat terrorista d'aquesta mena, però el fet de que Vox sigui la tercera força política, jo porto no anys, sinó inclús dècades dient que tard o d'hora arribaria un grup semblant al que pot haver des de fa molt temps, no sé, a França, Regrupament Nacional de Marine Le Pen, o el que hi ha en altres països. Per tant, aquí més aviat hi havia un problema entre comportament electoral i el sistema electoral que ho afavoria, però en un moment donat s'ha trencat, i mirem, entre abril, les eleccions d'abril i les de novembre, ha passat d'entrar a ser la tercera força política. Ara, el mal que farà això serà per la societat, és igual ara, per la societat serà molt, perquè el que diran els diputats de Vox en el Congrés de Diputats o davant dels mitjans de comunicació, el senyor Pepet o la senyora Marta en el bar ho escoltaran i els diran, doncs ell ho diu, jo també puc dir-ho en el bar. El que abans m'amossegava la llengua i no ho deia, així de paraules de trencament social, de dir estereotips i de fomentar prejudicis, això que abans potser amossegava la llengua, o potser ho deia en família però no m'atrevia a dir-ho en el bar, ara ho diré perquè, clar, si ho diuen uns polítics, vol dir que és veritat. És a dir, es donarà el fenomen de que Vox farà creure una part de la població que és veritat tot el que són els prejudicis, més igual si és misogínia, si és racisme, si és homofòbia, aporofòbia, qualsevol dels discursos d'odi, ara tindran una legitimitat política, malauradament, i això ho patirem en els propers anys. I això ara sí que ens hem d'agafar per prevenir-ho tots, Vull dir, cadascú quina posició tingui política és igual, perquè aquí hi ha una cosa que és que abans de per evitar justament els extremismes, primer hem de ser demòcrates, hem d'agafar aquell valor que és el pluralisme, abans que inclús que la nostra pròpia ideologia. I els extremismes fan mal justament al pluralisme, no?
Jo tinc un dubte en aquest tema, i no tinc la resposta, eh? I a més suposo que és un tema que s'ha d'estudiar a mig termini, no? Però en qualsevol cas, tinc la sensació que a nivell de la societat espanyola no existeix un tant per cent tan elevat de persones d'ultradreta que permetin donar 54 diputats. A més, amb un sistema electoral, com dius, certament, que afavoreix les majories.
I llavors, què ha passat aquí? Què ha passat?
Bueno, a veure, ja poden haver moltes coses, no? Pot haver, tenim un Partit Popular que representava la dreta tradicional a Espanya i que englobava tota la dreta, recordem-ho, doncs que ha tingut uns temps complicats, complexos. Per una altra banda, doncs també tenim l'exemple a nivell europeu de molts altres països en què han existit i existeixen aquestes forces d'ultradreta, no? Però tinc la sensació de que, tinc l'impressió, que no està recordat amb números ni molt menys, que sociològicament no existeix tanta gent d'ultradreta i que permeti mantenir una força política tant temps i amb tants escons com en tenim actualment, no? Aquesta és la meva impressió, no? Entenc el risc, i és cert, estic totalment d'acord amb el que dius amb el risc, no? Però clar, una cosa és que en un moment donat existeixi aquest rebrot de la ultradreta, però que es pugui mantenir en el temps més enllà d'una elecció, ho veurem, no? Però tinc l'impressió que sociològicament no existeix una base tan gran com per poder fer-se pròpies aquestes polítiques o forma de fer política, no?
Veurem si és una moda que s'encomana o no, o diguem-ne que han venido para quedarse, com que deia aquella senyora Verónica
sí,
García.
Sí, bueno, a veces es la forma en que se presenta, ¿no?, la preocupación o las preocupaciones que tiene la sociedad en su conjunto. Y al escuchar un discurso quizá más simple, que de hecho no muestra toda esa complejidad, pues hay una cierta identificación. Sin embargo, el riesgo es identificarse con este tipo de discurso que es discriminatorio y que es excluyente y que no solamente afecta a aquellos a quienes directamente excluye, sino que afecta evidentemente a toda la sociedad, a la convivencia y demás. Y creo que sobre todo este tipo de discursos es un reto especialmente para los medios de comunicación, por saber si responder a esos argumentos, sino responder y mostrar otras realidades, o reflexionar e imaginar cómo se pueden abordar los problemas que realmente afectan y preocupan a la sociedad sin poner el foco en donde equivocadamente se pone a través de este discurso.
Y también del resto de fuerzas políticas.
No, claro, esa es una...
Del resto de fuerzas políticas democráticas que deberán responder a ese discurso que no sea democrático, ¿no?
Claro, en el debate precisamente se decía esto, que no habían los resortes suficientes para responder con contundencia a este tipo de discurso.
Responsabilitat al final de tots plegats. Falten 3 minuts per arribar a 6:15 de la tarda. Recordem que avui estem fent tertúlia amb Verónica García Morales, professora de la Universitat de Barcelona i experta en seguretat urbana, amb Xavier Torrens, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, i Toni Picó, advocat i exdiputat d'Unió. Fem una petita pausa per a la publicitat i tornem de seguida amb les darreres intervencions.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
I ja estem aquí de nou, continuant amb l'anàlisi política d'aquesta tarda al nostre mirador de l'actualitat, però tenim una petita sorpresa perquè a mena de regal gairebé inesperat de darrera hora tenim el jefe de la banda des de Terra Santa fent aquest pelegrinatge que ens està explicant cada matí a la primera hora en Petites Cròniques, però també ens ha enviat un per nosaltres. I, evidentment, no podem fer una altra cosa més que escoltar-lo. A veure què ens conta l'Ignasi Miranda des de Terra Santa.
Hola, bona tarda, Rafa, Ferran, José i companys de tot l'equip del Mirador de l'Actualitat i de Ràdio Estel. És un goig per a mi entrar avui des de Natzaret, concretament, coincidint amb la represa del nostre programa. Una abraçada especialment a tu, Rafa, que has conduït des d'avui el programa per primera vegada, o ho estàs fent. Hem de dir que avui hem visitat, dins d'aquest pelegrinatge que fem des de dimarts passat a Terra Santa, Natzaret, aquesta tarda i abans al matí, ni més ni menys que el llac de Tiberíades, on hem sentit el testimoni de Jesucrist molt a prop, en cada onada i en cada llunyania d'aquest llac emblemàtic on es van produir moltíssims gestos i prodigis de Jesús. Hem estat, per exemple, a la Roca de l'Encontre, on Jesús ressuscitat es va aparèixer davant d'uns apòstols que eren allà pescant, 7 concretament, entre ells Sant Pere, i els va preguntar si havien pescat alguna cosa. Ells van dir que no, i Jesús els va invitar a calar les xarxes una altra vegada al riu, aquesta mena de mar petit, Mar de Galilea, que també es diu, i allà doncs van treure moltíssims peixos i van compartir amb Jesús aquest menjar. Fets prodigiosos que des de la fe es veuen de manera impactant, sens dubte. Hem estat també a Cafarnaum, que és la ciutat on Jesús va viure més temps durant la seva vida pública, entre els 30 i els 33 anys. Tot això aquest matí, entre moltes altres coses, hem fet un passeig en barca, com deia, pel llac de Tiberíades. I després, aquesta tarda, a Natzaret, hem estat al lloc on Maria va rebre l'anunci de l'àngel, a la Basílica de l'Anunciació. Bé, tot això forma part d'un pelegrinatge de la mà de Viatges Alcón, Alcón Viajes i Alcón Peregrinaciones, que ens ha portat una mica en un sentit desordenat cronològicament per la terra de Jesús. Dic desordenat perquè hem començat una mica com si fos una crònica periodista, per la notícia més important, que és la resurrecció del Senyor. Per tant, visitant Jerusalem, el Cenacle, el Sant Sopar, la resurrecció, les dues aparicions de Jesús ressuscitat als apòstols i la vinguda de l'Esperit Sant. Bé, també hem estat després a Betlem, i hem tingut un cap de setmana, aquest últim, a Petra, a Jordània, després de visitar el Mont Nebo, on Déu va mostrar a Moisès la terra promesa. A Petra hem vist la històrica ciutat de Jordània, que ens ha regalat un espectacular paisatge de pedres amb tombes, restes de temples i, sobretot, el conegut tresor, una magnífica façana conservada sobre la verticalitat d'una gran roca. Bé, i també vam ser al desert de Wadi Rum, un lloc de pas que ens va impressionar igualment. Ahir diumenge, ja de tornada a Palestina i Israel, des de Jordània, vam viure un moment especialment bonic. Coincidint amb la festa del baptisme del Senyor, els 65 pelegrins que m'acompanyen vam celebrar l'Eucaristia al migdia al mateix lloc del riu Jordà, on Sant Joan Baptista va batejar Jesús. Vam completar el dia amb un deliciós bany al Mar Mort, situat a 400 metres per sota del nivell del mar, i una breu visita a Jericó, amb el record del cec Bartimeu, guarit per Jesús, el cobrador Zaqueu, que va acollir el Senyor a casa seva, i la història de Josué i l'entrada a la ciutat més antiga del món. Demà seguirem, ja en la recta final d'aquesta gran experiència, com dèiem, de la mà del Com Peregrinaciones i el Com Viajes. Això és tot per avui. Una abraçada. Demà us parlaré ja des de les últimes hores aquí a Israel, Palestina i la Terra de Jesús. I dimecres, si Déu vol, ens retrobarem. Adéu-siau.
Fantàstic, Ignasi, moltes gràcies. Gràcies, dimecres t'estarem esperant aquí al Mirador, que és la teva casa i el teu programa. Doncs, i agafa una mica d'aire, que aquesta passejada t'ha deixat sense alè. Doncs continuem amb la nostra conversa d'actualitat, amb la nostra tertúlia, amb Verónica García Morales, Xavi Torrents i Toni Picó, i ara voldria que escoltéssiu aquest tall, per favor.
El discurso que el rei Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017 con motivo del referéndum catalán fue una de sus expresiones más evidentes. El monarca apeló claramente.
Señorías, por favor.
Pido respeto para el orador.
És aquest moment que vam viure durant el debat d'investidura, un moment una mica complicat per a l'hemicicle, per a la presidenta de la cambra, quan la portaveu de Bildu, Merche Aizpurua, doncs sortia, començava el seu discurs, i la bancada, diguem-ne, de la dreta i de l'extrema dreta, com deia abans Pablo Iglesias al principi del programa, doncs responia amb escrides ades, inclús algun crit molt, molt, molt potent, com és la d'assassinos, no?, que hem sentit de fons al tall que hem escoltat. Doncs volia saber una mica la vostra opinió d'aquest moment, que jo crec que una mica, senyor Torrents, reflexa el que ens deia al principi amb la seva intervenció, no? Aquest una mica hooliganisme, posicionament molt extrem, no?, tant d'unes parts com d'altres.
Sí, perquè quan hi ha crispació, allò que és complexa, i hem d'admetre que hi ha qüestions com aquesta que ara estem parlant, que és complexa, quan ho simplifiques perds no només informació, sinó que distorsiones la realitat i crees això, crispació i sobretot animadversió. Per exemple, Euskal Herria Bildu és una com una mena de formació política que té quatre partits polítics. Hi ha una que sí que és, podríem dir, la continuació del que va ser Herri Batasuna, i que és Sortu, i de fet és la majoritària, però hi ha tres altres formacions polítiques que no van tenir res, però absolutament res a veure amb la violència política i ni amb el terrorisme. Uh-huh. Una era com una escissió d'Izquierda Unida, per tant, en aquest cas estem parlant d'una formació política que sempre ha sigut, diguem-ne, un pot criticar si està més o menys un discurs més o menys radical, però mai ha acceptat la violència. Una altra hem de recordar, que de fet que és d'una escissió del Partit Nacionalista Basc, i de fet va tenir un lendakari, diguem-ne, i que és el partit Euskal Kartasuna, i per tant d'allà va sortir, ara forma uh-huh. part d'Euskal Herria Bildu, i l'altra, una formació que per cert també va patir la violència del propi entorn d'ETA, que és Aralar, i aquí hi ha un diputat molt conegut a casa nostra, que és Jon Iñarritu. Uh-huh. Jon Iñarritu, ell va sempre criticar el terrorisme, fos el terrorisme d'ETA, fos el terrorisme dels GAL, i doncs davant d'això, a veure, hi ha una actitud que crec que cadascú l'agafi o no, és a mi em serveixen exemples com el de Sud-àfrica. Per què poso Sud-àfrica ara amb això? A Sud-àfrica es van cometre barbaritats i assassinats amb l'apartheid sud-africà, però Nelson Mandela va dir dos coses. Una, la comissió de la veritat, és a dir, s'ha de dir la veritat del que ha passat, això no s'ha d'amagar, no s'ha d'invisibilitzar, tota la violència s'ha d'explicar com ha estat, però l'altra, la reconciliació. És a dir, els africans negres, sud-africans negres, no van demanar la revenja contra els sud-africans blancs un cop va començar la transició democràtica a Sud-àfrica. Doncs aquí, o bé hauríem de cridar assassins a tothom, per tant, també assassins als hereus de la dictadura franquista, que, per cert, és com si algú digués que els hereus de la dictadura franquista és el Partit Popular. I això a mi em sembla que anar cap aquí... Una cosa és dir la veritat del que ha passat. Ha hagut dictadura franquista, ha hagut terrorisme d'ETA, ha hagut terrorisme dels GAL. Dir la veritat del que ha passat, i l'altre és retreure constantment perquè això no serveix per a la reconciliació del país, mm. no?
Tenim 3 minuts per rematar-ho. Toni, Verónica.
Vale, yo considero que bueno, este tono tampoco ayuda al diálogo del que hablábamos también al principio, y sobre todo destacar lo que también decía la presidenta del Congreso, que es totalmente legítima la crítica a una institución como la monarquía, y también es totalmente legítima la crítica o el discurso que critica uh-huh. a esta institución. Pero desde luego que a través del insulto y generando este tipo de confusión, como también señalaba Xavier, pues creo que no ayuda ni a la convivencia, ni al diálogo y, en definitiva, a la democracia.
Uh-huh. És complicat. Perquè, a més... O sigui,
els sospirs de Toni Picó.
Sí, perquè és allà... L'hemicicle és un tema complex, no? Per tant, hi ha una cosa que, continuant el que deia el Xavier, i estant d'acord amb el que ha dit ell, hem de tenir en compte que també hi ha víctimes. No? Llavors, clar, això, doncs, per exemple, vull recordar que una diputada del PP és víctima del terrorisme, no? Perquè van matar un familiar seu. És complexa. I segon, també, jo molt content del paper de la Meritxell Batet com a presidenta del Congrés dels Diputats, que, escolta'm, doncs, fa el paper que ha de fer en una, en un foro democràtic com és el Congrés dels Diputats.
Va estar al seu lloc, sens dubte, per posar una mica d'ordre. Doncs, senyors Xavi Torrents, Verònica García i Toni Picó, moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta reentré, el retorno del Mirador de l'Actualitat. Ha estat un plaer. Temes tindríem per estar aquí, bé, fins demà, si, bé, com alguna vegada hem fet, Toni, de fer una així aquí, per estar fins demà pràcticament, però sense acabar el temps, continua la programació de Radio Estel i ha estat un plaer. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, Rafa. Gràcies. Bueno, i moltes felicitats a tu, eh?
Hombre, moltes gràcies. Gràcies, Xavi. Ai, ara em poso vermell. Continuem a Radio Estel. Gràcies.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Marc. Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a Galilea i anunciava la bona nova de Déu. Deia: s'ha complert.